falten molts detalls. És veritat que la informació que tenim ara no permet fer una foto molt precisa, però la música que sona és una música que no és gens positiva pels interessos europeus. Un 15% d'arancels afectarà molts productes de la Unió Europea, però sobretot perquè, a més, va acompanyat d'aquesta cosa imprecisa de que hi hauran
inversions
multimilionàries a sant de què, pregunto jo, a dins del comerç internacional. Bé, jo crec que aquí hi ha molt m'agradaria veure-ho de fons, no? Però aquí hi ha molt d'estètica d'aquestes que li interessen al Trump, de que doblegat a la Unió Europea, de que es juga les seves regles i endavant. Però vaja, no crec que sigui un dia per la Unió Europea gaire feliç.
Absolutament, absolutament. Jo crec que Trump ha guanyat una altra vegada el seu objectiu, que és estar a l'opinió pública fent el que sigui. Li és igual el contingut, li és igual l'objectiu. El cas és que és estar a l'emboca de tothom, no? I realment jo crec que, com deia el David, la imatge de la Unió Europea amb aquest acord ha quedat molt debilitada. Jo crec que ja ho està, ja entrarem, suposo, que amb més temes, de quin és el paper que ha de tenir la Unió Europea, no només amb el tema dels aranzels, la protecció de l'economia europea, les empreses europees, sinó també amb el que està passant a Gaza, que ja després ja en parlarem. Però evidentment que el tema dels aranzels, com bé deia al principi, no ha estat pas una negociació, perquè Trump no negocia. Trump fa xantatge i Trump coacciona, i és així. Ho ha estat fent des que va entrar a la presidència dels Estats Units, i per tant és el que estem veient, amb cadascun dels acords que fa. No negocia, no hi ha acords. És una imposició, i si t'agrada bé i si no, doncs te'n posaré més, no? És aquesta manera que té aquest home de treballar, i que no és cap benefici i no ajuda a ningú, evidentment.
Pablo. Bueno, la imatge aquesta de von der Leyen havent d'anar al camp de golf de Trump a Escòcia és l'humiliació absoluta. És que Trump es comporta com un emperador que rep allà els seus súbdits. És a dir, és evident que per Trump la Unió Europea no és un aliat, sinó que és una barreja entre un súbdit i un rival. La qüestió és quan la Unió Europea s'adonarà d'això i actuarà en conseqüència, perquè, com deia el David, és un molt mal acord, per dir-li acord, per no dir una altra cosa, i a més és un acord que inclou aquesta part que no s'ha acabat d'aclarir, de milions i milions de que Europa haurà de comprar als Estats Units en combustible, que això és una cosa que no tenia res a veure en principi en la negociació, i que, per cert, contradiu tots els compromisos climàtics de la Unió Europea, perquè al final Europa acabarà comprant un munt de gas i de petroli als Estats Units, perquè els Estats Units ara té una gran producció d'això i necessita vendre-ho. Llavors això ho han colat allà i von der Leyen s'ho ha hagut de menjar. I una part també interessant és que es veu que també hi ha un cert compromís de compra d'armes. Que jo recordo fa uns mesos von der Leyen, quan va anunciar l'increment de la despesa militar europea, i tots els països europeus, Espanya inclosa, van dir que si semblava molt bé, això se suposa que era per garantir l'autonomia estratègica europea. El que estem veient, que molta gent ho va dir en aquell moment, i ara es confirma, és que aquesta suposada autonomia estratègica es traurà en comprar més armes als Estats Units, i que es confirma de nou que Europa seguirà sent un satèl·lit militar dels Estats Units. Llavors, està clar el que fa Trump, ho hem dit tots i s'ha notat en qualsevol negociació d'aquestes que té, que com diu la Carolina són xantatges, però la qüestió és ara què farà la Unió Europea. Si Europa decideix seguir sent un satèl·lit, un súbdit dels Estats Units, o de veritat construeix una autonomia buscant aliances amb altres blocs, buscant reduir a poc aquesta dependència, que no és nova, sinó que al final la Unió Europea s'ha construït històricament com un projecte molt subordinat als Estats Units, tant comercialment, com s'està veient, com militarment, que també és molt important.
Nacho.
Aviam, algú podria dir que el lliure mercat és mort i que no han estat els comunistes qui han acabat amb ell, no? l'origen d'aquesta circumstància està als Estats Units. A França ahir, Dominique de Villepin deia que s'havia signat la declaració de dependència europea als Estats Units. No ho sé, la realitat és que avui hi ha qui, com ja donava per descomptat el pitjor dels escenaris, segurament respira més tranquil. I probablement aquesta és una de les virtuts negociadores de Trump, generar un nivell d'incertesa tan i tan elevat que quan s'arriba a una solució a mig camí entre el suggerit I el que finalment passa, hi ha fins i tot que pot assumir amb naturalitat doncs, que és un bon equilibri. I avui hi ha una part important de la premsa europea, de la premsa econòmica europea, que està en aquesta lògica, no? Avui els fons d'inversió celebren que hi ha un marc de certesa major del que hi havia ahir, assumint, en qualsevol dels casos, que probablement tot això que ara s'acorda arriba per quedar-se. És molt difícil que aquells que creuen que un canvi d'administració als Estats Units podria canviar la dinàmica, una nova administració assumeixi davant de la seva opinió pública, en aquest cas de l'americana, que es poden donar passes enrere. No? I des d'aquesta perspectiva, el que encara està per veure són les derivades polítiques en el cas concret europeu i en el cas concret espanyol. Hi ha moltes forces polítiques que han celebrat des d'Europa l'arribada de Donald Trump, no? Quan és evident que moltes de les decisions van en contra de l'economia europea, dels treballadors europeus, però, en canvi, aquests partits que recolzen a Trump des d'Europa i que no defensen, sembla, més els interessos de tercers que els nostres propis, segurament el que acabin transmetent al seu propi electorat, i això juguen, és que Trump sí que en sap de defensar els seus interessos, a diferència dels europeus. Cosa que, per cert, una mica certa sí que és, perquè agafant l'inici del comentari del David Madí, ni que sigui per la litúrgia de com es va escenificar literalment a casa de Donald Trump un acord d'aquestes característiques, doncs dona una mica la naturalesa del que va passar.
Ara comentàvem aquesta posició de la Unió Europea, la Carolina també feia la referència a la situació de Gaza, que també és un tema en el qual avui ens volíem fixar. Volíem parlar amb la Raquel Martí, que és la directora executiva de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats a Espanya. Raquel Martí, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Volíem preguntar-vos, bàsicament, perquè en aquestes últimes hores, després de dies i dies de veure imatges francament molt dures, Israel ha destacat que ha obert, d'alguna manera, els accessos de Gaza perquè hi torni a entrar l'ajuda humanitària. No sé quin balanç en feu vosaltres d'aquestes últimes hores d'això.
Bueno, evidentemente, cualquier entrada de ayuda humanitaria es bienvenido. Sin embargo, esto no es más que un gesto político por parte de Israel debido a la presión internacional a raíz de todas las fotografías y vídeos que hemos visto de Gaza con niños desnutridos, demacrados, muriéndose de hambre. Israel lo que ha permitido únicamente ayer, por ejemplo, fue la entrada de 100 camiones humanitarios. E Israel, el propio Netanyahu, ha dicho que solamente va a dejar entrar una cantidad mínima diaria de camiones. Esto no va a conseguir revertir la situación de hambruna que hay ahora mismo en la Franja de Gaza y, evidentemente, vamos a seguir viendo morir niños y niñas y adultos de desnutrición, puesto que para muchos ya la situación es irreversible.
¿Qué es lo más urgente ahora mateix?
Pues es que hay muchísimas urgencias, dado que Israel lleva desde hace 4 meses bloqueando toda la entrada de ayuda humanitaria. Evidentemente es necesario los alimentos, pero también el agua. Hay mucha gente absolutamente deshidratada que llega a los hospitales a punto de morir por falta de agua, como también por alimentos. Pero es que también es urgente la entrada de medicamentos. Hay un 60% de medicamentos esenciales fuera de stock. Y lo mismo ocurre con los suministros médicos, que prácticamente no quedan, pero también es importante la entrada de combustible, porque sin combustible no podemos bombear agua en los pozos, no podemos recoger las basuras que inundan las calles de Gaza, no podemos distribuir ayuda humanitaria y tampoco los hospitales funcionan sin combustible. Con lo cual tenemos muchísimos frentes abiertos, incluso no tenemos tiendas de campaña y hay... Desde los últimos 4 meses, Israel ha desplazado a más de 700.000 personas que no tienen dónde dormir.
Hi ha una situació amb tot això, que és el canvi que ha fet Israel al voltant de l'ajuda humanitària. Ho deies tu, després de la ruptura de l'alto el foc, Israel va dir hem de canviar la manera com entra l'ajuda humanitària a Gaza, en molt bona mesura, perquè segons el govern hebreu, Hamas està fins i tot robant molts d'aquestes ajudes humanitàries i venent-les. Per tant, això està, diu Israel, beneficiant Hamas. Vosaltres que sou sobre el terreny, hi ha evidències d'això? Hi ha proves d'això?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no tenemos evidencias de que Hamás esté asaltando los camiones de ayuda humanitaria ni robando la ayuda. Lo que sí tenemos evidencias es de que la población está absolutamente desesperada y hambrienta, y que cuando entran los pocos camiones humanitarios que Israel ha permitido entrar estos días, la población desesperada los asalta para intentar hacerse con comida, puesto que llevan meses sin recibir comida. Y además, Israel, hay que recordar que debido a estas acusaciones, que ahora mismo Estados Unidos acaba de confirmar que no tienen ninguna evidencia del robo de comida por parte de Hamás, esta ha sido la excusa utilizada para desmantelar el sistema de distribución de ayuda de Naciones Unidas e introducir a esta fundación, que no son más que mercenarios estadounidenses que están repartiendo ayuda, pero que es una trampa mortal, porque lo único que han hecho es asesinar a 1,000 personas que intentaban hacerse con ayuda en estos puestos. Con lo cual, realmente se acaba de confirmar de que no había ninguna evidencia de que Hamás estuviera robando la ayuda, no porque lo diga Naciones Unidas, sino porque lo ha dicho el propio Estados Unidos mediante investigaciones que ha realizado.
Clar, perquè aquest canvi en la distribució de l'ajuda s'ha fet amb aquesta fundació que tu deies. Clar, això, pel que hem llegit, hi ha hagut una conseqüència molt, molt directa, que és de 400 punts d'ajuda, s'ha passat a 4, en zones controlades per Israel, de tal manera que tens una aglomeració de moltíssimes persones en zones controlades pels soldats israelians, i això ja hi havia organitzacions que abans deien alerta, perquè això ja de per si és un còctel molt perillós, no?
Por supuesto, nunca se ha visto en ningún lugar del mundo que mercenarios armados fueran los que estuvieran distribuyendo ayuda humanitaria. Esto rompe el principio fundamental en la ayuda humanitaria, que es la neutralidad. No puede ser que una de las partes del conflicto esté repartiendo la ayuda a la otra parte del conflicto. Esto nunca se había visto, pero es que además lo han llevado a zonas militarizadas y han estado disparando a la población que intentaba acceder a estos puestos de distribución, aparte de reducirlo no solamente a 4, es que realmente han estado funcionando 2 nada más, para 2 millones de personas. No ha sido una forma, un método, una metodología para acabar con la hambruna en Gaza, sino todo lo contrario, ha sido para perpetuar esta hambruna dentro de Gaza y decir que estaban aliviando la situación, cuando esto nunca ha sido así.
Ara parlàvem també del paper de la Unió Europea. És cert que en els últims dies hi ha hagut més pronunciaments, però no sé si per vosaltres és suficient el que estan fent ara mateix els països o les organitzacions internacionals.
Nosotros lo que estamos diciendo es que ya los pronunciamientos no sirven para nada, no palian la hambruna que hay ahora mismo en Gaza, y lo que necesitamos son acciones contundentes para forzar a Israel a un alto el fuego y para que permita la entrada de ayuda humanitaria y su reparto. Es que no solamente es que permita entrar por todos los cruces fronterizos la ayuda necesaria, es que permita que los camiones no sean atacados ni bombardeados y se creen rutas seguras para nuestro personal y para la población que necesita acceder a esos centros de distribución de alimentos de Naciones Unidas. Con lo cual necesitamos acciones contundentes de una vez por todas para acabar con esta situación. Es una situación de hambruna controlada, inducida por Israel, y esto es algo que no se ha visto en la historia de Naciones Unidas. Una hambruna tan perversa y que ha afectado de forma tan rápida a la totalidad de una población.
Hi ha algun pont de diàleg ara mateix entre Nacions Unides i el govern d'Israel? Ho dic perquè, sentint-te, doncs, evidentment sou molt crítics, però com molt bé saps, el govern d'Israel ha dit diverses vegades que les Nacions Unides tenen un biaix, que no són objectius, que no són imparcials en aquest conflicte.
Bueno, Israel, como sabrá, ha estado acusando a UNRWA de haber participado en los ataques del 7 de octubre, pero sin embargo, después de tantos meses de estas acusaciones, Israel no ha sido capaz de presentar ninguna prueba que avale estas acusaciones. Con lo cual, esto quiere decir que lo único que han intentado es deslegitimizar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina para acabar con la financiación que daba la comunidad internacional a esta agencia. Por otro lado, no solamente UNRWA, es que tampoco ahora mismo, por ejemplo, permite seguir trabajando a OCHA, que es la organización que coordina toda la ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. No ha permitido renovar los visados al personal internacional de OCHA, como tampoco a UNRWA. Y recientemente hemos visto cómo atacaba al Programa Mundial de Alimentos y previamente ha atacado a zonas residenciales de otras agencias de Naciones Unidas. Con lo cual, es evidente que Israel está intentando deslegitimizar a Naciones Unidas, que son los únicos actores que pueden acabar con la hambruna en Gaza si se les permite repartir la ayuda humanitaria.
La Raquel Martí és la directora executiva de l'UNRWA, de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats, la seva directora executiva a Espanya. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vostès, bon dia.
A la Raquel Martí, per conèixer que el punt de vista d'aquesta agència, tu abans, Carolina, parlaves de la situació de Gaza i del paper internacional, ells també són molt crítics, com sentíem, amb el paper bueno, de segons quins països.
Absolutament, no? Vull dir, estem veient que hem hagut d'arribar a veure el que hem vist aquests dies perquè alguns països, algú comenci a pronunciar-se i es posi les mans al cap, no? Escoltàvem aquest matí que el primer ministre britànic també volia convocar una reunió d'urgència per poder afrontar tot el sistema de fam que hi ha ara mateix, no? Tot aquest problema de fam que hi ha ara mateix a la franja de Gaza. És que estem parlant que són drets humans, que estem parlant dels drets de la infància, que estem parlant de que més enllà d'entrar a valorar a Israel i entrar a valorar doncs, tot el seu context històric, el que s'està produint allà és un genocidi. O sigui, estem parlant de drets de la infància, estem parlant de nens i nenes que s'estan morint per falta de fam, estem parlant de que són persones que per anar a buscar menjar arrisquen la seva vida sapiguent que no saben si tornaran. Si tornaran ells i si tornaran a menjar, perquè hem escoltat a la Raquel que molt bé ho ha explicat, no?, la situació que s'està vivint allà a l'hora d'anar a cercar aquest menjar. És que i estem veient com els països, com les organitzacions, hem de deixar ja de bones paraules i de bones intencions i aquí s'han de prendre mesures. Vull dir, una cosa és una guerra, que també ens hem oblidat, d'Ucraïna i Rússia,
sí,
que l'hem normalitzat i encara s'estan produint allà fets molt greus, però quan arribem a aquest extrem que hem hagut d'arribar fins a aquest punt, aquí hem de posar mesures i ja. Vull dir, estem clar, és evident que no s'està fent absolutament res per poder solucionar ara mateix aquesta situació que estan vivint els nens i les nenes a la franja de Gaza.
David.
Sí, les imatges són terribles, crec que colpeixen a tothom i situen Israel, diria, al voltant, en el dilema, al voltant de dues afirmacions històriques molt contundents, no? Una és la doctrina Golda Meir, que la va expressar amb tota la seva cruesa després de la guerra del Yom Kippur, i la cito perquè és una cita històrica, però per entendre quina és la posició, que deia: quan arribi la pau, potser amb el temps podrem perdonar-los per haver matat els nostres fills, però ens serà més difícil perdonar-los per haver-nos obligat a matar els seus. La pau arribarà quan els àrabs estimin més els seus fills que el que ens odien a nosaltres. Aquesta és la doctrina Golda Meir i el que guia l'estratègia d'Israel des dels atemptats de 7 d'octubre que Hamas va provocar, no? I de l'altra banda, la cita famosa del Nietzsche, que diu: qui lluita amb monstres ha de procurar no convertir-se en un monstre. I si t'hi mires durant molt de temps a l'abisme, l'abisme també et mirarà dins teu.
Mirarà teu, exacte.
Sí. I Israel també està en aquesta situació, no? I està entre aquestes dues bandes a veure com queda...
Jo saps que penso molt en això, però que et talli. Jo pensava molt aquests dies, una declaració que en el seu moment em va cridar molt l'atenció després dels atemptats del 7 d'octubre, que és la de Joe Biden, dient-li: facin-nos cas, vigilin, mesurin, i diu: escoltin, perquè nosaltres ens vam passar tres pobles després de l'atemptat de l'11 de setembre, no? I encara ho estem pagant,
sí, sí.
No?
Sí, sí. Europa, fa com amb tots aquests temes, fa un paper galdós, fa declaracions, fa tuits, fa gesticulació, i punt, i és perfectament irrellevant l'opinió d'això. Crec que tampoc s'entén molt bé la fase que s'està, és a dir... Ara, totes les imatges de la guerra, i particularment de Gaza, són molt colpidores i qualsevol persona el posa en una situació complicada, no? Però has de tenir una mica la perspectiva de què va aquesta guerra, no? És a dir, això ho comença Hamas, això i pretenia involucrar tots els països àrabs contra Israel i aixecar la muralla àrab per sobre d'Israel, com fa tants anys. Això fracassa, Israel neutralitza Gaza, neutralitza el Líban Hezbollah, els Houthis, Iran la desestabilitza. Val? Estem en el final d'això.
Yeah.
estem en el final d'això. De fet, amb una gran part, no en la part europea que està en aquesta gesticulació, una altra gran part del món, s'està debatent ja la reconstrucció, com es fa, hi ha projectes que s'estan pensant des d'un punt de vista humanitari, des d'un punt de vista quan es podrà fer això. Tècnicament, des de la doctrina israelí, queden 20 rehens, que ells consideren 20 persones del 7 d'octubre que consideren que estan vives, que consideren que estan vives, ja veurem a dins, i que és el que seria el punt final per ells d'aquesta història, però que ja s'està aixecant arreu del món molt el que ha de ser el debat de la reconstrucció. I aquí a Europa encara això ens costa d'entendre, aquesta guerra està a punt d'acabar-se.
Pablo.
Jo voldria recordar una cosa que ha dit la Raquel Martí, que a més és una persona molt compromesa amb els refugiats palestins i que fa aquesta feina amb una organització que, per cert, els seus membres estan sent assassinats diàriament per Israel, tinguem això en compte. Ha dit que és una fam, una hambruna induïda per Israel. És a dir, el que estem veient no és una conseqüència col·lateral d'una guerra, és l'objectiu d'Israel. Israel, des del principi d'aquesta invasió de Gaza, el seu objectiu ha sigut exterminar o desplaçar la població palestina de Gaza per quedar-se en Gaza. I no ho dic jo, ho han dit ells. Han dit ja directament que l'objectiu és ocupar Gaza permanentment. Igual que l'objectiu, a llarg termini, de Netanyahu, també és ocupar Cisjordània. Han matat els palestins amb bombes, a trets, i ara s'estan matant de gana. És a dir, aquestes imatges que veiem recorden molt a crisis humanitàries que sí són provocades per fenòmens naturals, per guerres, etc. Aquesta és molt diferent, com deia Raquel Martí, perquè aquesta és provocada per Israel. Llavors no ens enganyem. Estem davant una altra fase d'un genocidi que porta molt de temps. I això es demostra també en declaracions que han fet contínuament dirigents israelians des del principi de tot això, dient que els gazatis eren animals humans, dient que s'havia d'arrasar Gaza. És a dir, tota una sèrie de declaracions que, de fet, el Tribunal Internacional de Justícia fa any i mig va dir que havia indicis de genocidi, perquè no podia dir immediatament que el genocidi, però fa any i mig ja es va dir que havien dit de genocidi. Llavors, no ens enganyem, no estem davant d'una guerra, estem davant d'un genocidi. I això també es tradueix en que, per Netanyahu, malauradament, els hostatges són una excusa per ser objectiu real de desplaçar la població palestina de Gaza. Això com es demostra? En dues coses. Primer, que una gran part dels hostatges han mort per bombardejos israelians, d'una banda. Per una altra banda, si Netanyahu hagués volgut alliberar els hostatges, si això fos realment la seva prioritat, ha tingut moltes oportunitats, moltes negociacions amb Hamas, i les han anat trencant. De fet, Israel té milers de palestins presoners que també són hostatges, o sigui que podria perfectament intercanviar-los i ja s'hauria acabat el tema dels hostatges, que evidentment és molt dramàtic. Però aquest no és l'objectiu d'Israel. L'objectiu d'Israel és continuar la guerra i continuar aquest genocidi, i per això cada vegada que negociacions les trenquen. La qüestió aquí és què fa la comunitat internacional. I està bé que hagi citat el Biden, perquè el Biden va dir això, però el Biden és coautor d'aquest genocidi, igual que ho és Trump. Les armes amb les quals Israel està matant els palestins, el primer proveïdor és Estats Units. I això no va canviar amb Biden i no ha canviat amb Trump. I el segon proveïdor, i això també és important, és Alemanya. És a dir, hi ha països europeus que aquesta setmana han dit que, home, és una mica massa, no? No està bé veure fotos de nens esquelètics a la tele, llavors pareu, per això Israel ha parat una miqueta, però aquests mateixos països, en molts casos, estan cooperant amb el genocidi. Alemanya proporcionant armes directament. El Regne Unit proporcionant, per exemple, intel·ligència que l'exèrcit israelià després ha utilitzat per atacar els palestins. És a dir, el que estan veient és no un silenci, no una manca d'implicació. Estem veient, en molts casos, una implicació de països occidentals participant en el genocidi. Llavors, ara la qüestió és si això segueix, o si aquests països, de veritat, deixen de contribuir a això i fan el que s'hauria de fer, que és aïllar Israel i pressionar Israel perquè, com a mínim, es decreti no ha del foc. Això per començar a parlar.
Ara vaig a tu, Nacho.
Bueno, el lliure mercat no existeix, el dret internacional tampoc, i podríem fer un comentari molt similar com el que fèiem en relació a la notícia anterior per fer el diagnòstic, no? Aquí es fa el que digui els Estats Units, que és l'únic actor que té capacitat de canviar dinàmiques de fons. La Unió Europea no té capacitat en moltes ocasions perquè el seu criteri s'extengui. I pel que fa a la nostra política més local, la posició del govern d'Espanya és la correcta, i a més l'estan copiant cada vegada més actors, com per exemple veiem la setmana passada amb Macron amb el reconeixement de l'estat de Palestina. I en aquest context és on encara s'expliquen millor moltes de les coses que estan fent
també als nostres polítics locals, no? Per què avui Salvador Illa està a la Xina? Doncs només cal veure l'acord que acaba de signar Ursula von der Leyen per trobar un per què. Per què Pedro Sánchez fa unes setmanes estava a la cimera de la Lliga Àrab? Només cal veure les conseqüències del que està passant a l'Orient Mitjà. I mentrestant, la Unió Europea, amb certa incapacitat de trobar una posició d'equilibri pròpia, que en gran mesura té a veure amb un altre dels debats de fons que s'estan abordant, que té a veure amb la seva posició en relació a la seva pròpia defensa. El poder d'Europa no és major perquè no té capacitat ni de dissuadir ni d'imposar les seves posicions al món. I a més, ara que sembla que vol tenir més capacitats en aquest sentit, sembla que a més el que farà serà finançar la indústria dels Estats Units per fer-ho. Aquest és el context i aquesta és la realitat.
David, sembla que volies dir alguna cosa.
Sí, hi ha una cosa que s'ha d'entendre des del punt de vista d'Israel sobre la solució dels dos estats. Israel no tolerarà ja mai més tenir un estat controlat per Hamas. I cal recordar què és Hamas. Què seria aquest estat controlat per Hamas? Seria com els talibans. Seria un estat d'aquesta natura. No cal anar molt lluny per entendre el que vol dir que això, la solució dels dos estats, si no des del punt de vista d'Israel, si no desapareix Hamas, és una mala solució. És una cosa molt curiosa que ha de portar molta gent a reflexionar què fan molts països àrabs. El silenci sepulcral, jo diria que és un silenci sepulcral barra còmplice amb Israel, amb molts d'ells, principalment l'Aràbia Saudita, que manté un lideratge en el Mitjà Orient molt important, els Emirats, Egipte,
que està col·laborant
Jordània, etc. Per tant, això de Hamas i tot això és una cosa que sembla ser que molts països del Mitjà Orient
s'han atipat, diguem-ne.
S'han atipat, no? I per tant, fins que, per entendre aquesta posició, fins que això no quedi acabat, doncs no es podrà començar a fer aquesta reconstrucció. Pel camí, deia el Nacho que Europa està en el lloc bo de la història, ha vingut a dir, no? Jo diria que Europa, doncs, gesticula en tota aquesta crisi, ha demostrat doncs, molt poca capacitat de fer res quan podia haver intermediat precisament amb les solucions. No? Ara vindrà una segona època, jo no tinc cap dubte que això s'acabarà aviat i acabarà doncs, amb una victòria israelí molt nítida i que el debat de futur és com s'administra, com es reconstrueix, com aquesta situació humanitària terrible doncs, es resol i com s'aporta en el Mitjà Orient una situació estable que permeti superar aquesta cosa o si bé anirem a un bucle infinit com porta ja molts anys un bucle infinit, doncs, amb aquesta situació lamentable.
Això a Euskadi, veure una època que es parlava de la teoria de l'empat infinit, no? Sí, sí. En els moments aquells quan encara ETA encara matava.
Nacho ha dit una cosa, que Espanya està en la posició correcta. Bueno, jo matisaria. Espanya està en la posició més correcta que el fangar d'immoralitat i complicitat en el que s'ha convertit en la Unió Europea en aquest tema. És veritat que Espanya no està contribuint directament a genocidi i ha fet gestos importants en relació a Israel, cosa que s'agraeix. Però Espanya segueix comerciant a Israel. Espanya segueix comprant armes d'Israel, per exemple. Armes que Israel ven com armes provades en combat perquè les prova amb els palestins, que de fet és una de les grans riqueses de l'economia israeliana. Llavors Espanya podria fer molt més. És cert que comparat amb la situació europea té una posició més digna. Però és que l'Unió Europea segueix sent aliada d'Israel. L'Unió Europea té un acord d'associació amb Israel que diu en un dels primers articles que està sotmès al compliment dels drets humans. Què ha de fer Israel perquè això es trenqui? Imagineu-vos que...
Perquè tu saps que Europa és creadora de l'estat d'Israel. Bueno, és la creadora de l'estat d'Israel perquè va ser la civilitzada Europa que va generar l'Holocaust, que va generar la migració jueva, va ser aquesta Europa, bueno, va ser aquesta educada i fantàstica Europa la que va provocar la salvatjada més gran de la història de la humanitat i va provocar de rebot la creació de l'Estat d'Israel.
No només això, sinó que l'Estat d'Israel, de fet, va ser una creació històricament del Regne Unit, o sigui, directament, no només perquè Europa hagués provocat...
No. I tots els que venien fugint de l'est d'Europa, els supervivents d'Alemanya, etcètera. No?
Hi ha molt a parlar dels orígens històrics d'aquest conflicte, però per centrar-nos en l'actualitat, i crec que és interessant justament perquè el genocidi d'ara no és una cosa que de sobte hagi succeït, sinó que ve després de dècades d'apartheid, que de nou, no ho dic jo,
aquest és el conflicte més antic de la història, o sigui, té moltes fases.
I una de les coses que s'han comprovat durant les dècades que ha durat aquest conflicte, ha sigut una opressió cada vegada més gran del poble palestí per part d'Israel, definida com a apartheid per part de Nacions Unides i per part d'Amnistia Internacional, fins al punt que aquesta solució de dos estats, que era possible en un cert moment, Israel... Deixa'm acabar, sisplau, David.
És propaganda, això.
Israel porta dècades fent impossible la solució dels dos estats. No és propaganda. Si mires un mapa de Cisjordània, que teòricament havia de ser la gran part del territori del nou estat palestí, aquest territori està totalment separat per checkpoints, està totalment ocupat per Israel. De fet, contínuament estem veient també agressions de colons israelians contra els palestins de Cisjordània. És a dir, només per acabar. Aquesta situació és comparable amb l'apartheid que havia a Sud-àfrica. Quan es va acabar l'apartheid de Sud-àfrica? És a dir, el règim racista dels blancs contra els negres a Sud-àfrica es va acabar quan la pressió internacional va portar el govern a deixar caure l'apartheid amb una lluita interna de Mandela, etcètera, etcètera, però sobretot amb la pressió internacional. El dia que Europa i Estats Units deixin de donar suport a Israel, deixin de donar suport al genocidi i es posin del costat dels drets humans, s'acabarà el genocidi i tindrem una solució de pau per Palestina.
Dos quarts i un minut de 10, de seguida continuem al Matí de Catalunya Ràdio, pendent a publicitat. Som-hi.
Viu un estiu que val per 3 al Matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Saps que amb Lidl pots veure les ofertes siguis on siguis? Sí, sí, tingues sempre a mà el fullet digital i gaudeix de les millors ofertes on vulguis i quan vulguis. Disponible a l'app Lidl Plus i a Lidl.es. Tu perdràs? Lidl, marca la diferència.
012, la millor resposta.
Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
Doncs truquem ara mateix.
Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Tinto de verano, sense alcohol. Don Simón.
Nuestro deber es crear arte.
Així enlluerna un dels millors equips del món de natació artística.
Aquest any hem pogut ser sirenes i humanes.
Així d'eficaç és el mètode Fuentes. Nits sense ficció. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La història no s'atura mai, ni tan sols a l'estiu. I per això, de dilluns a divendres, emetrem l'En Guàrdia, una nova oportunitat de tornar a reviure les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda.
Una hora d'història que us captivarà.
Viu un estiu que val per 3 a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2:15, matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia amb la Carolina Teleche, el David Madí, el Pablo Castaño i el Nacho Corredor. En un dia que abans el Nacho parlava d'enclau de política local, avui és dia de balanços, Nacho. Sentirem a Pedro Sánchez i sentirem a Alberto Núñez Feijó fent balanç una mica d'aquest curs polític i de l'equador de la legislatura.
Homes, suposo que el Pedro Sánchez l'acaba pensant que ni tan mal, no?
Bueno, va perquè... dir-ho textualment l'altre dia, ni tan mal. Perquè... va dir. De set perquè... lleis n'hem aprovat sis, ni tan mal, va dir.
No era conscient, però posant-me en el cap del personatge, sobretot perquè fa sis setmanes l'estat d'ànim n'era un i avui probablement n'és un altre. Fa unes quantes setmanes que coincidia, a més, l'aparició de nous casos de corrupció al voltant al voltant dels seus secretaris d'organització. Hi havia el Congrés del Partit Popular que doncs, va generar una lògica en l'estat d'ànim de l'opinió pública, especialment de la que es produeix des de Madrid, d'absolut entusiasme, i una vegada més doncs, aquestes expectatives s'han d'anar recalibrant. Aquí el repte probablement estigui el proper... del que té a veure amb la legislatura espanyola el proper trimestre. Jo ja sabeu que n'era partidari de que el Sánchez, per no sortir més dèbil d'aquesta circumstància, fes una moció de confiança, de tal manera que canviés també les tornes, i en comptes dels seus socis tenir molt poder sobre ell, donada la seva debilitat, Sánchez girés la situació i mirés els seus socis i els digués, escolteu, sóc jo o ja sabeu quina és l'alternativa, i probablement ja estan amb la vista posada en fer això en clau de transacció pressupostària, que paradoxalment en un moment de més incertesa doncs hi ha més probabilitats de fer-lo. I d'altra banda, el Partit Popular doncs té en aquests moments el repte que porta tenint des de ja fa uns quants anys, que és intentar calibrar bé les expectatives que té amb la realitat. Perquè la realitat justament és que si en les últimes sis setmanes de ciclotímia en l'estat d'ànim de la política espanyola ha guanyat algú, probablement aquest algú ha estat Vox, amb la introducció de nous temes sobre l'agenda, que n'hem parlat aquí, com el que té a veure amb Torre Pacheco, i amb una sensació generalitzada doncs, de desconfiança cap als partits i cap als sistemes, que probablement ells tinguin la capacitat de capitalitzar, fins al punt que estem veient com en alguns grups d'edat, especialment entre els més joves, els que tenen 18 i 24 anys, avui Vox és la primera força política en intenció de vot. I això és conseqüència, entre altres coses, de la ciclotímia, de les incerteses, de la incapacitat de identificar una línia recta que ens porti cap a algun horitzó que tingui sentit, i davant de la desesperança, davant de la desconfiança, doncs hi ha qui té la capacitat de poder-ho capitalitzar, i és el que està passant en bona part dels països europeus.
Mira, Nacho, això és el que deia Pedro Sánchez l'altre dia.
Pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Textualment, Textualment, ni tan mal. Aquest, el que passa és que, clar, la setena llei que no es va aprovar és, evidentment, el decret antiapagades, en molt bona mesura, perquè Junts no s'hi va afegir. Ahir sentíem el president Puigdemont dient aneu-vos preparant perquè el suport de Junts s'ha de guanyar. Carolina.
Bueno, aviam, el balanç que escoltava jo aquest matí, no?, que havia de fer aquest matí Pedro Sánchez, com l'ha titulat? Complint, no?
Sí, alguna cosa així.
No?
Sí, perquè dirà que el 86% de les votacions s'han aprovat.
Clar, clar.
Les ha guanyat, vull dir.
Sí. Jo el que primer li diria a Pedro Sánchez és que el president Montilla li digui al Pedro Sánchez fets i no paraules. Això per començar, val? Perquè és que ja coneixem una miqueta, no?, quina és la política de Pedro Sánchez des que va arribar al govern a través de la moció de censura, no?, des de l'any 2018. I per tant sempre hi ha hagut molt bones paraules, sempre hi ha hagut algú que ha despenjat el telèfon a l'altra banda, però està clar que hi ha pocs fets, no?, en totes aquestes bones paraules, no? I bueno, jo crec que jugar amb que han aprovat moltes lleis i bueno, amb què es tradueix això, no?, a la pràctica, no es materialitza en res, no? I Pedro Sánchez crec que més enllà de de plantejar una moció de confiança que no serveix de res, perquè les majories que hi ha ara mateix són les que són i crec que continuarà tot igual. Fins que no hi hagin aquests fets, no, que comentàvem, no serveix de res que plantegi una moció de, de confiança.
David, ara vaig a tornar, tio.
Aquest pas de l'Equador, crec que el Pedro Sánchez té un motiu de satisfacció, perquè si el mires de fa un mes tenia l'aigua que li arribava al coll i ara li ha rebaixat una mica fins a les aixelles. Jo crec que aquest és la situació real que té el govern de Pedro Sánchez. Dit això, crec que tots estan pensant per abordar la segona part de la legislatura. Segona part, que en termes electorals tothom ha de saber que és un any de legislatura més o menys normal i un any preelectoral.
Per tant,
estem allò on estem amb les estratègies polítiques. Per tant, per pensar en el resseteig d'aquesta legislatura, l'època començarà al setembre, haurà de comportar una reflexió molt a fons del govern del Pedro Sánchez i alguna proposta que intenti resetejar aquesta situació i que sigui compresa pels socis. I això ho lligo amb el discurs del Puigdemont d'ahir. El discurs del Puigdemont d'ahir, més enllà dels missatges... Que
també en podem parlar, dels missatges.
Sí, sí, sí.
Els missatges també. Els missatges són poc importants, perquè el sobiranisme està com clavat on estava, i sense cap novetat, excepció feta del Rufián, que ja ha sortit de l'armari i ha decidit que vol ser líder de l'esquerra espanyola, no? Però a banda d'això, el més anòmal és que es va aprovar fa un any una amnistia que expressava, en resum, que tots aquells que havien participat en el procés haurien d'estar se n'haurien de beneficiar i haurien d'estar amb els temes resolts. Fa un any, i tens un dels personatges més significatius d'aquella època que encara no pot trepitjar aquest país. Val? I, per tant, doncs, seguim amb una anomalia. Esto es España, i s'aprova una amnistia que no es fa efectiva amb tots els 7 ciuts i que s'ha d'arrencar, cada moviment s'ha d'arrencar. Vull recordar, i les comparacions són odioses, però en aquest cas concret val la pena dir-ho, amb totes les desgràcies del Trump, ell, el dia que va prendre possessió, va declarar un indult general, no una amnistia, però un indult general, que afecta a ser el mateix per tots els que havien assaltat el Capitoli i totes les coses d'això, i a l'endemà al migdia, tothom estava fora. T'agradi o no t'agradi, però una democràcia permet aquests tipus d'instruments. Aquí portem un any i cada amnistia s'ha d'arrencar per totes bandes amb un xoc de, amb un xoc de poders que hi ha en aquest estat tremendo, no?
Em falta el Pablo, però he d'anar a publicitat una altra vegada. Ara quan m'ho apunto, tinc la paraula pel Pablo, però anem a publicitat i tornem de seguida.
Viu un estiu que val per 3 al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A l'estiu, el matí de Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Aquest estiu viu el Perifèria Cultural, el cicle de cultura, terra i gastronomia dels països catalans.
Descobreix racons del país, tasta la bona cuina de proximitat i gaudeix d'artistes com Roger Mas, Carles San José i Jaume Pla, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet, Brahms, Elèctrica d'Arma, Les Testarudes i molts més.
Entrades a perifèriacultural.cat.
Aquest és el so de la natura.
I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses combustibles per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Pesca Neta, que us ofereix l'espai Meteomar.
Els esports aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a partir de les 7 de la tarda, tot costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu viu el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 3:15, tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, Carolina Telechea, David Madí, Pablo Castanyo i Nacho Corredor, i d'aquí una estona, de seguida, anem a treure el nas al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on avui han d'anar els inspectors del govern aragonès per veure en primera mà les obres de Sixena.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja han arribat les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 31 de juliol tens un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. I d'una gran varietat de marques per home, dona i nen. Mira, de moda per home tens firmes com Timberland, North Sales, Mirto o Paul & Shark. Per dona, dona cara New York i Now Lover. I per als més petits de casa, Boss Kids Wear, Hugo Gap, Jack & Jones i Pepe Jeans Bany. Per als nois, Bos Orange, El Pulpo i Alto Nadoc. I per les noies, Inside, Gap i Jack & Jones. És la millor roba per aquest estiu, la que t'espera a les segones rebaixes del Corte Inglés. Però encara n'hi ha més. Aquest 20% de descompte addicional arriba també per a les sabates i accessoris per dona i per home en moltes marques. Les segones rebaixes del Corte Inglés amb un 20% de descompte addicional fins al 31 de juliol a la botiga, web i app. Recorda-ho, cada diumenge i tots els festius, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. T'hi esperem. I res més per avui. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
De seguida continuem la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, però ho dèiem, els tècnics del govern de l'Aragó visiten aquest matí el Museu Nacional d'Art de Catalunya per saber quin és l'estat de les pintures de Sixena que, recordem, s'han de traslladar, segons ha dit una sentència judicial. La visita ha estat precedida per intercanvi de retrets entre el president aragonès i el president Salvador Illa, ja sabem que s'han acusat de mentir. En fi, aquesta visita s'hauria de fer aquest matí al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Allà hi tenim la Valèria Obereda. Valèria, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui aquí, al davant del MNAC, pendents de dues coses, com vosaltres dèieu, d'aquesta visita, però també de la concentració convocada per l'ANC amb el títol Defensem les pintures de Sixena que no surtin del museu i parlen d'un atemptat cultural. De moment, poca gent. Ha arribat ja el president de l'Assemblea, Lluís Llach, i també alguns polítics, com ara Laura Borràs, Agustí Colomines i Francesc de Dalmases. I també hi ha com una vintena de persones, potser una mica més, vull dir, però poca gent. I això d'una banda, i per l'altra, com dèieu vosaltres, han d'entrar avui els tècnics de l'Aragó per saber quin és l'estat d'aquestes pintures.
I se sap alguna cosa d'aquesta...
Una entrada que se suposa que ha de ser cap a les 11 del matí, vull dir que encara ens haurem d'esperar una mica.
A les 11 és quan arriben els inspectors per mirar com està el museu i com està Sixena, eh?
Correcte.
Doncs, Valèria, qualsevol novetat, micros oberts. Moltíssimes gràcies.
I tant que sí. Vinga.
Vinga, fins ara. Pablo, tenia pendent de donar-te la paraula. Hem fet això de Sixena, que enllaça una mica amb el que estàvem dient, no? Perquè això també marca molt les relacions entre el govern català i l'espanyol. Vaja, com a mínim, en aquest cas, el govern aragonès, però vaja.
Bueno, sobre el tema de Sixena, jo crec que al final es demostra que hi ha polítics, per exemple, el president d'Aragó, que viu molt de la confrontació, està desitjant que els funcionaris de la Generalitat no col·laborin, que passi alguna cosa per poder dir que no estan col·laborant. I es nota molt, i llavors crec que no serà efectiu perquè se li nota molt que està buscant l'enfrontament. Tornant al tema de Pedro Sánchez, Jo diria que acaba el curs estable dins de la gravetat, no? O sigui, aquest ni tan mal, és bastant correcte, crec, perquè és veritat que fa tres setmanes estan parlant de moció de confiança, de canvi de cavall, no? De si potser el PSOE com, posava un altre candidat perquè fos escollit pel Congrés, fins i tot d'eleccions anticipades i demés. I ara no estem parlant de tot això. Llavors, bueno, és veritat que, de nou, ha sobreviscut contra tot pronòstic. Dit això, jo crec que el PSOE i Pedro Sánchez en particular s'equivocarien si pensessin que només han resistir i han dir que viene el lobo, sent el lobo Vox, és suficient per aguantar un any o dos anys. Al final, la gent que va votar el PSOE, que va votar Sumar, que van votar els socis d'investidura, ho van fer per un programa social i per una sèrie de propostes que algunes s'han fet, però, com deia la Carolina, moltes s'han incomplert. Llavors, si el Pedro Sánchez vol seguir pel camí de dir l'alternativa és pitjor i amb això sobreviure, s'equivoca. De fet, mira, per posar una referència de fora, a França això ha sigut molt de temps l'estratègia del Partit Socialista francès. Sabem com va acabar el Partit Socialista francès, que ha acabat com una cantonada del camp polític, i després de Macron, que també va fer el mateix, i ara mateix tenim l'extrema dreta a les portes del govern, que també va guanyar gràcies a la França Insumisa. Però tornant a Espanya, crec que és molt clau, si Pedro Sánchez vol tenir una legitimitat que ara mateix ha perdut degut a la corrupció al seu voltant, posar en marxa aquesta agenda social, i aquí hi ha diversos elements que s'han posat sobre la taula, no? Per exemple, el tema dels permisos, no? Que se suposa que s'havia d'aprovar demà i està sent també una lluita perquè Hisenda no ho té clar, etcètera, etcètera. Que cada vegada que s'aprova una mesura social hagi de ser una lluita tan difícil entre Sumar i els altres grups que també donen suport al govern i el PSOE, no dona cap bona senyal a la ciutadania, i en particular s'ha de notar, com deia la Carolina, fets no paraules, s'ha de notar que és el govern progressista, etcètera, etcètera, en les condicions de vida de la gent. I això ara mateix no està gens clar, entre altres coses, pel tema de l'habitatge. L'habitatge segueix sent la primera preocupació de la gent, i no és per una casualitat, sinó perquè al final la llei d'habitatge que es va fer té un forat enorme, que és la no regulació de lloguers de temporada, i fins que aquest forat no es tapi, l'habitatge seguirà sent un gran problema que pesarà molt per la gent i pesarà molt pel govern. Llavors, si el govern no resol el tema de l'habitatge, temes com la pobresa infantil, que segueix afectant a un de cada tres nens a l'estat espanyol, i aquest tipus de coses, no sobreviurà un any ni dos anys. O sigui, el govern necessita donar certeses a la població i necessita explicar-li a la gent per què han votat, perquè la gent no ha votat al PSOE, a Sumar, Esquerra, a Bildu, BNG, només perquè no guanyi Vox i el PP, sinó per un programa. Llavors, si aquest programa associat no es fa realitat, el govern seguirà en una situació de fragilitat durant el que li queda de legislatura.
Nacho, com ho veus tu, això que deia el Pablo ara?
Bueno, en bona mesura, aquest govern i aquesta majoria parlamentària que es va liar després del 23 de juliol, que és una majoria contradictòria, on hi ha partits doncs, de l'àmbit del centre-dreta, com Junts, o de l'esquerra, com Podemos, totes aquestes contradiccions tenen alguns elements en comú que fan que els uneixi. Un és la por de l'extrema dreta. Aquesta és la realitat que fa que forces antagòniques tinguin la capacitat de pactar. Dos, té a veure amb el model territorial del país, que és el que probablement explica que avui el Partit Popular no estigui governant. Però sí que hi ha una cosa que jo comparteixo amb el que s'ha dit. Home, jo, em fa l'efecte que, de la mateixa manera que la confiança en els governants, les certeses, les línies rectes, els perquès, són bons per recolzar determinats projectes polítics. I si agafem de forma aïllada els diferents partits que formen part de la majoria amb diferents intensitats, hi ha un perquè que justifica el seu projecte polític. Ara, el que crec que és bo, i des d'aquesta perspectiva hi ha oportunitats en els propers mesos, és tenir un perquè compartit, no? A mi em sobta, jo no he escoltat cap argument racional, si és que és un atribut polític per alguns, de votar en contra del decret antiapagons de fa uns dies per part de Junts. No l'he escoltat i no entenc molt bé el per què. I aquí la reflexió l'han de fer també els socis d'aquest govern. A mi votar que no, per deixar clar que mano jo, és antipolític, és el contrari, diguem-ne, a tenir una vocació de transformar la vida la vida de la gent, no? I és la mateixa actitud en la que està en bona mesura Podemos en aquests moments. Jo voto que no, perquè crec que això està amortitzat, a mi m'interessaria més que hi hagués eleccions, perquè fins i tot alguns a Podemos creuen que amb el Partit Popular viurien millor, mentrestant algun dels seus artífexs ja s'han anat a Mèxic a impulsar els seus projectes mediàtics i televisius. Bueno, doncs això és l'antipolítica. Veure l'altre dia en la mateixa fotografia del Partit Popular, a Vox, a Junts i a Podemos votant en contra de mesures que, a més, han recolzat des de Greenpeace fins al sector energètic, em sembla que és on jo posaria el focus, perquè d'iniciatives s'estan presentant. I el que no està ben-hi és, per part especialment de dos actors, que són Junts i Podemos, la vocació de construir un projecte transformador. I són ells qui probablement han de donar més explicacions.
David.
Aquest govern reposa sobre dos eixos. Un, perquè una part dels aliats són l'esquerra o l'esquerra de l'esquerra, per entendre'ns, i per tant volen anclar les mesures en aquesta banda, i una altra part dels aliats és l'espai que defensa una Espanya territorialment diferent i tal. I per tant, hi han dos vectors que s'han de combinar. Si tu mires en el pas de l'Equador, en la part del món que busca fer una Espanya diferent, doncs veurem que hi ha molta parole, però concrecions molt poques, no? Des d'aquest punt de vista, pel que feia Esquerra, hi havia dos punts insígnia, a part de moltes coses, però perquè se'ns entengui, que és concert econòmic i Rodalies, i el de Rodalies està com està, i el del concert econòmic no està. Val? I en el cas de Junts, les dos bucs insígnies eren l'amnistia, dèiem abans de que l'acte d'ahir demostra que aquest és un país anòmal, i l'altre, el català a Europa, que no està. Per tant, aquesta és la situació. En la segona part d'això, que repeteixo, no són dos anys, són un any més un any de preelectoral, crec que o troben un camí perquè comenci a construir-se un projecte comú, i això és molt difícil donat els personatges, però si no hi ha una mica de projecte comú, tot això serà molt complicat. I l'argument de que ve PP Vox, que és evident que cap del grup que li dona suport en el govern vol, i això és molt clar, doncs, evidentment, per Sumar, però és molt clar per Esquerra, és molt clar per Junts i és molt clar pel PNB, però no pot ser l'argument base pel Partit Socialista per intentar aguantar això, perquè és evident que no li funcionarà. És a dir, cap d'aquests provocarà que caigui el govern i vingui PP Vox, però li faran una oposició o una erosió que en el temps normal de la legislatura acabarà provocant la mateixa situació. Per tant, crec que el PSOE ha de pensar-se molt seriosament el reseteig i decidir si entra de veritat a un projecte plurinacional i entra en un projecte d'això, i s'enfronta als poders, perquè una de les coses que també forma part de tota aquesta primera part de la legislatura és el xoc de poders, que ja vam predir des del primer moment, que s'ha portat fins a nivells extraordinaris. Tu tens la judicatura que funciona com una juristocràcia, tens Hisenda que s'oposa a les decisions democràtiques, tens, en fi, tota una sèrie de parts de l'Estat que no tenen dret polític i que fan política permanentment.
Sí, jo crec que no només s'ha de definir Pedro Sánchez en què ha de fer o què vol fer en el que li queda de legislatura, que també, però jo, mira, aquest matí és que m'ha vingut molt bé això que has dit tu, David, perquè, com diu l'antic avui a l'editorial que ha fet, no?, que a Junts se li entrevessa la legislatura, però que es podia extrapolar a la resta de partits, no?, a Esquerra, a Bildu, a BNG, no?, perquè ens estem veient, doncs, que hi han hagut bones intencions, però que després no s'ha concretat res i no s'ha pogut materialitzar res, no? I, per tant, no només és Pedro Sánchez qui ha de definir què vol fer o què vol aconseguir, no?, de cara al que li queda o que li pot quedar de legislatura, que ja veurem, l'aire que podrà tenir, sinó també la resta de partits, no?, juntament amb que aquest discurs de la política de la por, que també deies tu, David, com també deia el Pablo, no?, amb aquesta política de la por, que ja... amb això ja va guanyar les eleccions, jo crec que això ja hem de passar a un altre escenari. Vull dir, no podem continuar jugant amb aquesta política de la por, perquè després els resultats són els que són, no? I això tampoc, no? Tots sabem, com juguen les emocions en unes eleccions, però està clar que això s'ha de començar a acabar. Vull dir, hem de començar a poder materialitzar els acords i poder realment aplicar o poder dur a terme polítiques que realment estiguin per ajudar la vida de la gent.
I si m'ho permets, amb un afegitó que torbo propulsarà tot això, que és que tot aquest escenari no beneficia a cap dels seus participants. És a dir, el PSOE va a la baixa, Junts va a la baixa, Esquerra va a la baixa i Sumar va a la baixa.
Absolutament, absolutament.
Som a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Hem arribat ara mateix a les 10.